El cafè de la ràdio.
Temps pel debat i per l'opinió avui al Cafè de la Ràdio, amb una hora que compartirem amb els portaveus dels grups municipals fent el debat de política municipal. Ens acompanya Eloi Cortés, portaveu adjunt del PSC. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia.
Gabriel Fernández, portaveu d'Esquerra, bon dia.
Molt bon dia.
Anna Lara, portaveu de la Crida, bon dia.
Bon dia.
També ens acompanya Lluís Matas, portaveu de Junts, bon dia.
Bon dia.
Joan Mena, portaveu de Sabadell en Comú Podem, bon dia.
Molt bon dia.
I César Gil, regidor de Vox, bon dia.
Hola, buenos días.
Amb tots ells, moltes qüestions per posar damunt la taula, moltes qüestions per analitzar. Comencem, si els sembla, per aquest pas endavant en la rehabilitació dels 170 habitatges dels Marinals, que fa anys que estan en mal estat. El ple municipal ha aprovat per unanimitat la subvenció de gairebé 2 milions d'euros que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya atorgarà a aquestes 14 comunitats de veïns afectats. Encetem la ronda explicant-nos-ho al regidor del PSC, Eloi Cortés. Endavant al seu torn.
Doncs, com dèiem ahir, és un pas endavant molt important en tot aquest procés que fa anys que va començar arrel de les reivindicacions dels veïns de Marinals i en concret d'aquestes 170 famílies afectades d'aquests habitatges que no es van enderrocar als anys 90. I per tant és una concreció de tots aquells acords que hem anat fent amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya i amb els veïns per rescabalar, en certa manera, aquesta situació de tracte diferenciat, no?, i de greuge que els veïns traslladaven. I sobretot fer-ho amb una opció viable, que no suposés costos pels veïns i que fos practicable, no? Encara que té, evidentment, doncs, moltes complicacions, perquè si fem tota la cronologia han passat molts anys i entremig, a banda de negociacions polítiques, també hi ha hagut moments de tramitació molt, molt, molt farragosa i ara estem immersos en aquest procés de suport i acompanyament a les comunitats perquè ho puguin tirar endavant. Hem abocat molts recursos, tant des de Vimusa com des del Servei d'Habitatge, per fer-ho possible i per tant aquest acompanyament seguirà, perquè ara el que farem serà poder començar a fer els primers pagaments perquè les comunitats puguin contractar els arquitectes que han de fer els projectes i després ja tot el procés evidentment de pròpiament les obres i per tant això encara durarà segurament mesos i anys i seguirem estant al seu costat. Com deia, aquest pas endavant, no?, en un procés molt, molt llarg, no és l'últim però sí que és un dels passos més importants en tant en quant és la concreció d'aquest 1.700.000 que paguem directament als veïns amb una aportació de la Generalitat de Catalunya.
Senyor Fernández, al seu torn.
Sí, gràcies. Bueno, en primer lloc, com ho dèiem ahir, nosaltres hem votat a favor, és una bona notícia pels veïns. Ara, tot s'ha de dir que fa molts anys que aquest problema s'arrossegava i això vol dir que se tenia que haver segurament donat resposta molt abans. Aquí tothom ha tingut alguna cosa a veure, s'ha pogut signar. Sabem també que hi ha veïns que no van quedar del tot conformes perquè teníem altres expectatives. Aquesta quantitat, que si no recordo malament és 1.700.000 euros, la xifra concreta que aporta la Generalitat a través de l'agència, impactarà en aquelles obres que són, obligades per poder garantir una seguretat edilícia d'aquests pisos. Ara, hi ha una sèrie de obres que caldria fer en situació ideal que aquesta quantitat no arriba a poder solventar. I llavors, per això, nosaltres hi dèiem, la regidora Renom, deia també el regidor Cortés, la necessitat també d'ajudar aquestes comunitats perquè compleixin, a més, amb els requeriments, perquè es puguin presentar a determinades subvencions. Parlar d'una cosa molt clara que tu no entendrà, un ascensor, depenent d'on visquis, és molt important, i l'edat que tens és molt important, sobretot si vius en un quart o en un cinquè pis, no? Aquestes qüestions que són importants no estan solventades en aquesta ajuda. Per tant, satisfets per aquesta part del camí, ens hagués agradat que fos abans, agraït a tothom que ha participat, s'ha fet en el govern de la presidència d'Esquerra Republicana, la signatura d'aquest conveni, amb una primera part de treball amb una conselleria que portava en aquell moment Junts, després quan abandona Junts el govern, la signatura, com deia la regidora Renom, va ser al desembre, quan ja era el Juli Fernández Sabadellent conseller, i per tant tothom aquí ha treballat i ha col·laborat per fer-lo realitat.
Senyora Lara, al seu torn.
Sí, en realitat, celebrar no que arribem a aquest punt. És cert que
el que s'arreglarà als veïns és una part de la situació de l'habitatge i que, per tant, doncs, tindrem una segona fase també, però és una fase que és la més greu i la que més reclamaven. És cert que la reivindicació inicial dels veïns no era aquesta, sinó que es fes l'enderrocament i tornés a fer els habitatges, i al final els informes tècnics no apuntaven cap aquí, però sí que vol dir, en el fons, que tindrem més reclamacions i que porten tant de temps que qüestionar-les també... bueno, és complicat, no? Perquè podrien, sobre el que és teòric, sobre el que és legítim i no i tal, que ha de fer l'administració és una cosa, però quan ho has arrossegat tants anys, doncs gent que té directament els pals dins de casa per assegurar que s'aguantin, doncs al final hi ha coses que s'han d'anar compensant, no? I llavors aquí s'haurà d'anar veient també quines són les solucions que es van donant als diferents punts. Però ara per ara és un pas important i en el que estem contents que passi.
Senyor Matas.
Bé, doncs no em repetiré gaire perquè amb això diria que estem d'acord i per tant deixaré temps als rifirrafes amb les coses que no estiguem d'acord.
Que alguns hi ha, oi, em sembla?
Que alguns hi haurà, pel que vaig veure ahir. Però en tot cas, repetir, era de justícia, era necessari, era una demanda de fa molts anys del barri i d'aquells veïns afectats. I va ser possible, doncs sí, va ser possible gràcies al govern de Catalunya i a l'Ajuntament de Sabadell i la bona negociació i entesa entre Junts, el govern de Catalunya i el govern de Sabadell, i per tant doncs, això és una bona notícia, que els governs de Catalunya acompanyin i financin els que els pertoca en aquesta matèria d'habitatge. Sí, és cert que l'aposta per construir habitatge i rehabilitació d'habitatge públic a Sabadell és ferma, i això ho fa Vimusa acompanyant i acompanyant en el futur doncs, els veïns i veïnes de Sabadell en matèria d'habitatge i que ho necessitin, i per tant, doncs, això, doncs, felicitar-nos de que per fi doncs, es tiri endavant aquesta història que semblava que mai acabava, i per tant, doncs, no em repetiré tot el que s'ha dit anteriorment. Gràcies.
Senyor Mena.
Sí, nosaltres amb una sensació agradolça, no? Amb un gust agradolç, perquè entenem que la solució ideal hagués estat com va passar amb les fases anteriors, que és l'enderrocament d'aquells edificis i, per tant, la construcció nova, perquè certament que hi ha estudis tècnics, no, informes tècnics, que diuen doncs, quina és la malaltia, per dir-ho d'alguna manera, que tenen aquestes edificacions, però que també doncs, la subvenció que arriba serà pels mals estructurals que tenen, no? Per tant, després han d'assumir els propis veïns i les veïnes les despeses pròpies, si som conscients de la realitat socioeconòmica que té el barri de Merinals i especialment les famílies que viuen en aquests pisos, i per tant una sensació agradolça perquè no hem arribat a la solució ideal, que hagués estat la mateixa, per tant una certa sensació d'injustícia amb els veïns que queden vivint en aquests edificis de Merinals, però també és evident que és un pas endavant, no? I és buscar una solució, i per tant jo crec que aquí s'ha de posar en valor la feina interadministrativa, no?, que han fet les administracions, en aquest cas l'Ajuntament de Sabadell i també el Govern de la Generalitat, i per tant quan les coses es fan bé i a més es fan d'acord amb les comunitats de veïns, doncs crec que és important posar-ho també en valor. I aquí discrepo amb el que deia ara mateix el senyor Mata. Jo crec que seria molt més important parlar d'aquests temes i per tant que la ciutadania vegi la importància que té, no?, i com afecta al final els acords polítics en la vida diària dels ciutadans i les ciutadanes, que dels rifirrafes que deia abans el senyor Matas.
Ah, amb això em pensava que estàvem d'acord, vostè i jo.
Senyor Gil, al seu torn.
Bueno, pues como abundando en lo que dice el señor Mena, es una sensación agridulce al ver que esos pisos han quedado descabalgados de la tónica aquella que era tirarlos al suelo y hacer edificación nueva. Es una sensación agridulce por la lentitud extrema de la administración en llegar a solucionar las cosas. Creo que es un factor que está haciendo la vida peor a los vecinos de Sabadell. La lentitud extrema. Y creo que eso habría que remarcarlo. Es una buena noticia, por lo menos vamos a arreglar los problemas estructurales de todos esos edificios. Pero bueno, es como ha dicho el señor Mena, es una sensación agridulce.
10 segons, senyor Cortés, perquè crec que ningú més vol dir res. 10 segons li dono.
Ara ho veurem.
Sí, depèn del que em digui, després poden demanar a torn de paraula, òbviament.
Bueno, jo ara, si volen, genero polèmica, però tampoc no volia generar polèmica ara, simplement per precisar, no?, el que es deia dels ascensors, evidentment, també farem el mateix acompanyament, i aquí la reflexió de fons és que per entendre què ha passat aquí ens hem de remuntar primer als anys 60, quan es construeixen aquests habitatges, i després a l'any 92-94, que és quan es pren la decisió d'enderrocar-ne 600 i de no enderrocar-ne 170, no? I els documents d'aquella època són molt interessants, i al final el que hem pogut fer els que hem hagut de gestionar aquesta situació, doncs des del quadripartit, ara els que han estat a la Generalitat, és, bueno, doncs en base a una decisió de fa pràcticament 30 anys, fer el que hem pogut, no? I donar la millor resposta possible en els veïns. I la situació d'aquests blocs, el fet diferencial amb molts altres edificis de Sabadell és que són de promoció pública, el seu origen, encara que sigui de fa 60 anys. Hi ha molts altres habitatges que segurament són de promoció privada, que també tenen aquestes patologies i que també són situacions que hem d'anar abordant, no? Però bueno, aquí hi ha aquest fet diferencial, diguéssim, que ha provocat aquesta intervenció diferent de l'Ajuntament i de la Generalitat. Ja callo.
Algú vol dir alguna cosa més al respecte? Doncs va, avancem, si els sembla, perquè, com deia el senyor Matas, tenim coses a comentar i a explicar al ple d'ahir. Vaig a la taxa de residus, perquè no tirava endavant la moció de la Crida que demanava l'anul·lació de la taxa de residus i també incloure-hi una tarificació social, un debat que coincidia també amb una mobilització al carrer amb 250 persones mostrant-se contraris a aquesta taxa. Senyora Lara, li dono la paraula per explicar la moció.
Sí, nosaltres presentàvem una moció, doncs, que tenia un punt de sortida, que era la desinformació que hi ha hagut des d'aquests mesos, de 6 o 7 mesos, que sabem que hi haurà una taxa, sabem que s'ha delegat el servei al Consell Comarcal, una part del servei de recollida d'escombraries, el de tractament, no? I, per tant, ja podíem saber des del primer dia de quin mal havíem de morir, perquè tractament de residus era una partida que es veu al pressupost que posa 9 milions d'euros. Per tant, el fet d'anar dient, bueno, ja veurem de quan és la taxa, tot plegat, doncs al final el que feia era tapar la delegació, que és una cosa amb la que podíem estar d'acord, perquè estem, em sembla bé mancomunar serveis entre municipis, però en el fons aquesta mancomunació ha de ser per reduir despeses, no per amagar taxes, que era una mica el procés que ha tingut tot plegat, o que semblava que tenia precisament per aquesta voluntat de no dir-ne res, de desinformació, no? Aquest context que ha anat general. I nosaltres presentàvem una moció en què inicialment demanàvem que s'anul·lés la taxa, sí que el grup de En Comú Podem ens demanava que afegíssim el concepte de moratòria precisament per estudi de bonificacions socials, i per tant el vam incloure perquè no teníem cap voluntat que quedés només així, perquè som conscients que hi ha alguna taxa que haurà de pujar, perquè precisament els residus que estem generant doncs són excessius, no? I la normativa ens envia cap aquí, però també que hem de fer tot el possible, i tot el possible per nosaltres també passava per no implementar corrents aquesta taxa i començar a veure quines altres mesures podíem fer a part del PAL, perquè aquesta taxa s'ha d'implementar, però no s'havia de fer correcuita, i la normativa també donava una mica més de marge. I llavors plantejàvem altres qüestions que per nosaltres són de treball en paral·lel, perquè al mentrestant tinguem un sistema de recollida amb un model que realment ens permeti reduir el reciclatge, reduir els impropis i, per tant, pujar el reciclatge, al mentrestant és que haurem d'anar veient les bonificacions, com ens ajuden a fer créixer aquest reciclatge.
Senyor Gil, al seu torn.
Bueno, nosotros, como partido que votó en contra del traslado y de la tasa, pues nos posicionamos en contra de ello. Entendemos que es una ley europea, pero bueno, también observamos que hay muchas leyes europeas que no se quieren cumplir en este país. Por lo tanto, parece un poquito de uso discrecional. Los 9 millones que se van a obtener en concepto de tasa, creo que, por ejemplo, podían haber sido un poquito más creativos en la CRIDA y decir, oye, pues mira, vamos a crear una planta de gestión de residuos que podamos autogestionar nuestros residuos e incluso las poblaciones de alrededor puedan invertir en la gestión de crear esta planta y podemos hacer un reciclaje al 100% con todos los residuos que se provocan. Consideramos que es una subida de impuestos encubierta, porque lo lógico sería que si tú tienes una tasa de residuos, de basuras y de gestión de residuos que vale 100, por ejemplo, en el momento que se trasladan las competencias a otra entidad y esa entidad te pone una tasa de residuo, diríamos que tendría que bajar el recibo que antes era conjunto, ¿no? Pero no obstante, no solo no ha bajado, sino encima ha subido un 15%. De acuerdo que estamos en déficit, que estamos con una economía muy apretada. Pero bueno, hay cosas ilógicas.
Senyor Mena, sí. Té ganes, eh? Senyor Matas, ara vaig amb vostè.
Que venia per aquí a l'esquerra.
Ara vaig amb vostè. Senyor Mena.
Sí, bueno, jo crec que amb aquest tema hem de fer un debat honest amb la ciutadania perquè no podem col·laborar en generar més bulos. Aquesta taxa no ve d'una llei europea, senyor Gil, entre altres coses perquè Europa no fa lleis. És una directiva europea que després el Congrés dels Diputats transforma en llei com han de fer els països que són membres de la Unió Europea. Dit això, també hem de ser honestos amb la ciutadania. L'import d'aquesta taxa ja l'estaven pagant com a ciutat, el que passa que l'assumia el govern de Sabadell, no? L'Ajuntament de Sabadell. Ara, el que diu aquesta normativa, aquesta directiva europea transformada en llei, és que els ajuntaments no poden subvencionar el 100% d'aquests costos, com fins ara sí que es feien les administracions locals. Dit això, parlant del tema de la moció que plantejava la Crida, nosaltres en el marc de la moció estem completament d'acord, vam fer una esmena perquè és veritat que no podem demanar la nul·litat d'aquesta taxa, perquè no és realista, perquè no es poden anul·lar les taxes, no? I és una taxa que ve imposada en aquest cas per una llei i per una directiva europea, però sí que tenim un marge que ens dona la pròpia llei, que és el d'establir una moratòria, i nosaltres dèiem que el més just seria establir aquesta moratòria per estudiar quines són les bonificacions que tindrien menys impacte en les famílies de Sabadell, que és una proposta que, entre d'altres, han fet també el síndic de Greuges, no?, de Sabadell. Per tant, jo crec que és una proposta de sentit comú que hauríem d'haver estudiat des del govern de Sabadell. Per tant, hi ha marge amb aquesta normativa, primer per aplicar bonificacions, ja sigui per qüestió de renda o ja sigui per qüestió de reciclatge, és a dir, que pagui més aquell que més té i que pagui menys aquell que més recicla, perquè crec que la directiva el que busca és certament que hi hagi, doncs, un foment del reciclatge, perquè és de debò tenim un problema no només a Sabadell, ni a Catalunya, ni a Espanya, sinó que és global, i per nosaltres és molt més important que això abordar el debat global, que és quins mecanismes implementem a la ciutat per reduir els costos del reciclatge, perquè si no la taxa serà encara més cara.
Senyor Matas.
Doncs, bueno, no em repetiré, però és una instància de... Bé, és una cosa que ens ve de la Unió Europea, per tant, que diu que els ajuntaments estem obligats a pagar, a establir una taxa, i una taxa no és un impost. Per tant, doncs aquí hauríem de diferenciar entre la taxa, el concepte taxa i el concepte impost, i aquesta taxa, doncs, l'ha de cobrir el 100% del servei, i per tant ho hem de fer tots sense excepcions, en som usuaris, beneficiaris, responsables i corresponsables. Per tant, el primer punt que demana la moció, doncs, ja és... ja no és possible, perquè volen anul·lar una taxa, diguem-ne, que ve de la Unió Europea, i per tant, doncs, això no és possible. Pel que fa al segon punt del tema de tarificació social, doncs, ja vàrem explicar els diferents tipus de bonificacions i els trams que tenim a Sabadell, que són més alts que els altres municipis de la comarca. També és cert que si realment volem fomentar la conscienciació de les bones pràctiques, el que contamina paga ha d'anar acompanyat al fet de que qui més recicla menys pagui, i això s'hauria d'aplicar a tothom sense excepcions. I per últim, no voldríem deixar de recordar que la taxa per definició està relacionada amb el cost de servei, com bé deia, i per tant, a diferència dels impostos, no té cap mena de lògica ni sentit aplicar-hi criteris com el nivell de renda o el valor catastral de l'habitatge, perquè no té cap sentit ni cap estímul per fomentar que la gent recicli. Per tant, equitat, solidaritat i responsabilitat, però també corresponsabilitat per part de totes i tots, sense excepcions, i això voldria relacionar-ho amb el tercer punt, que s'insta també l'Ajuntament a calcular la brossa generada de forma individualitzada i conèixer la seva tipologia. D'entrada, jo crec que la transició és cap aquí, que hi hagi un sistema intel·ligent que calculi el que generem cada veí i veïna de Sabadell, però també és cert que no tenim experiències, no coneixem experiències amb ciutats similars que hagin tingut èxit. Per tant, sí que anem cap a aquesta transició, cap a un model més just. Creiem que no és just, però ara mateix és el que tenim i el que hem d'aplicar.
Senyor Fernández.
Sí, gràcies. Jo intentaré, no entraré en el que ja han explicat la resta de companys, però seguint el fil de lo que plantejava el senyor Mena, intentaré fer algunes altres aportacions. Per nosaltres, el que estava en discussió en definitiva ahir en la moció és el tema que està en el carrer, que és aquesta taxa que ha arribat a les llars de Sabadell i que desmunta economies. I aquí nosaltres li posem un zero patatero a la gestió del govern de Sabadell, que és el responsable de que passi això. En primer lloc, la taxa és obligatòria a partir de l'any 2025. Per tant, no calia posar-la en el 2024. Fa 5 anys que governen junts, a vegades dins del cartipàs o a fora. En 5 anys, tothom sap que en aquesta ciutat no s'ha fet cap canvi substancial, creïble, per millorar la gestió dels residus. Cap. Continuem com fa 20 anys, el mateix model de recollida. No s'ha fet absolutament res. Per tant, la responsabilitat de la mala gestió dels residus, que fa que siguem la pitjor ciutat, perquè no contaré a l'última, perquè té 170 habitants, la pitjor ciutat de la comarca en recollida, perdó, en reciclatge, i de les pitjors en Catalunya, és responsabilitat de qui governa des de fa 5 anys, que no ha implementat cap mesura, i que ha tirat per lo més fàcil, augmentar els impostos un 15%, i a sobre de regal aquesta taxa que dobla, en el millor dels casos, la despesa en les llars en matèria de pagament d'impostos. I no millora en absolut el servei. I com deien aquí, el cost de la part de reciclatge, de tractament, perdó, del residu, lo pagava l'Ajuntament. Una part. Otra part venia de recursos de fora. Aquesta part que pagava l'Ajuntament tampoc han tingut el gest d'incorporar-lo a la part de taxa de recollida per abaratir aquell impost. No ho han fet. I clar, és terrible. En un any terrible de pujada de tot, una pujada del 15% dels impostos de l'Ajuntament de Sabadell, de regal aquesta taxa que no era obligatòria en l'any 2024.
Senyor Cortés, poden demanar torn de paraula, que crec que n'hi hauran. Endavant.
Sí, aquí hi ha una prèvia que crec que està bé que la recordem, i és que durant molts anys els sabadellencs hem estat pagant molt per sota dels nostres veïns de la comarca, en aquest cas també en la taxa de residus. En general tenim una pressió fiscal més baixa, i en el cas de la taxa de residus només crec que després de l'increment només tenim a Vacarisses que paguin menys. La resta de municipis paguen més, i per tant durant molts anys, per decisions de diferents governs, hem estat pagant per sota dels municipis del nostre entorn. Això com a prèvia. Dos, ja hi ha tarificació social i bonificacions a la taxa. Hi ha els mateixos trams de la taxa de residus, i les bonificacions que existeixen per portar productes en el punt blau també s'apliquen, o també tenen una derivada en la taxa comarcal, i per tant ara es treballarà en difondre i en fomentar que es faci ús d'aquestes bonificacions, que poden descomptar fins a un 25% de la taxa que s'ha de pagar. Ara, el que hem de treballar és en aquestes qüestions de futur i en com donem més eines a la ciutadania perquè pugui reciclar més i millor. I a banda d'ajustos pel que fa a la taxa comarcal, com ampliar el període de pagament en voluntària, ja estem treballant en projectes, i de fet també els estem treballant conjuntament amb la resta de municipis, amb alguns dels municipis de la comarca, com millorar la compra de contenidors, o inclús començar a fer algunes proves pilot de contenidors tancats, no? Que són aquestes eines que ens han de permetre aquest control o aquest vincle entre aquell triatge que es fa i el ciutadà que ho fa, que ara mateix és impossible de controlar, no sé, que vagi al punt blau, no? I això és un hàndicap que tenim, i per tant estem ja treballant en poder implementar aquestes eines per precisament facilitar la ciutadania que pugui fer aquest reciclatge, que de retruc pot afavorir en un decrement de la taxa a pagar.
No hi ha torns de paraula?
Sí, ja ho he
demanat. Ah, d'acord. Ah, no l'he vist, senyor Matas, perdoni. Doncs el seu torn, senyor Matas. He vist el senyor Mena i la senyora Lara, oi? Senyor Fernández, també, apuntats tots. Tots apuntats.
Es donava per fet.
Senyor Matas, el seu torn.
Sí, jo crec que tots hem de fer pedagogia, i tots tenim els nostres entorns, i segurament doncs molta gent ens para pel carrer, a mi m'ho fa, i segurament doncs altres membres d'aquesta taula també a la gent li pregunta, però hem de fer una pedagogia realista i explicant la veritat, no explicant el que ens interessa, perquè hi hagi moltes manifestacions i perquè hi hagi molt descontent vers aquesta nova taxa. Una nova taxa que només hem d'explicar tres coses. No és de l'Ajuntament, ve impulsada per la Unió Europea, i que s'ha de pagar sí o sí, i que és una taxa que ve a gravar allò que no fem bé, i per tant hem d'intentar que la gent faci les coses ben fetes. Si li expliquem que aquesta taxa que paguem més alta que altres municipis és perquè fem les coses pitjor que altres municipis, potser la gent agafarà consciència de que ha de fer les coses millor del que les fa. I és evidentment que hem de fer pues, més informació als ciutadans, però jo entenc que els ciutadans saben des de fa temps que els contenedors verds, marrons, blaus, etc., doncs serveixen per el que serveixen. I també entenc que la gent sap que salvar el planeta té un cost. I també entenc que la gent doncs, veu que les coses, si no es fan ben fetes, doncs tenen un cost. Jo torno a insistir, el model per nosaltres no és just, un model que es calcula per renda, que en valor catastral i número de persones que viuen en habitatge no és just, no premia els qui més reciclen, simplement ho fa per uns paràmetres que creiem que no són els que haurien de ser, i que és un model que el senyor Fernández diu que s'hauria d'haver canviat i que no s'ha canviat, però és un model que van instaurar el quatripartit. Per tant, és un model que a nosaltres ja no ens agrada. És aquests paràmetres que li acabo de dir de renda, valor catastral i nombre de persones, el van implantar vostès.
Estem parlant del model de recollida, no.
Bueno, jo intento explicar el que voldria explicar.
Si m'equivoco,
vostè em ratifica, segurament em puc equivocar. Nosaltres creiem que no és un model just i hem de fomentar el reciclatge i hem d'informar. Ara, també hem de ser responsables tots els veïns i veïnes de Sabadell en fer les coses ben fetes, perquè si no això té un cost.
Senyor Mena.
Sí, jo me n'alegro que el senyor Matas aquesta nit hagi reflexionat amb el coixí, perquè ahir va dir justament el contrari, que no calia fer més pedagogia perquè la gent que sabia on anaven els envasos no calia explicar-li més. I jo crec que hem de fer tot el contrari, no? I a mi em preocupa que un tinent d'alcaldia d'aquest ajuntament tingui aquest discurs. És a dir, les dades el que ens demostren és que hem de fer moltíssima més pedagogia, perquè som, com es deia abans, la ciutat del Vallès i una de les ciutats de Catalunya que menys recicla. I això només s'arregla explicant a la ciutadania quins són els costos de no reciclar i quins són els beneficis de fer-ho, no? I per tant jo crec que aquí, com a govern, vostès tenen l'obligació de fer-ho i evidentment després de complir la llei. Deia vostè també una cosa que no és certa, senyor Mata, sí que és una taxa de l'Ajuntament, sí que és un impost de l'Ajuntament. Per això tenim marge per poder gestionar-lo de forma diferent. Nosaltres hem sigut molt clars en tot aquest debat. La directiva europea s'ha de complir, som partidaris de la delegació al Consell Comarcal perquè això abarateix els costos, però no ens agrada la gestió que ha fet el govern de Sabadell d'aquesta taxa, perquè té un marge. El marge són els incentius per reciclatge, que no s'han explorat al 100%, i el marge són les bonificacions socials que pot tenir també aquesta taxa. Nosaltres hem fet un càlcul i estarem en disposició de poder negociar-ho, i ens agradaria amb el govern de Sabadell que molts ciutadans d'aquesta ciutat es podrien estalviar entre un 30 i un 40% de la taxa de residus si apliquessin el 100% de les bonificacions socials i d'autocompostatge i de reciclatge que permet aquesta taxa. Per tant, el que demanàvem al govern és una moratòria per estudiar-ho i per fer una proposta que tingui el menys impacte possible en la ciutadania, perquè creiem que també això és obligació del govern. I després, el debat important que tenim, és a dir, aquest és el debat de la taxa, però el debat important que hem de tenir a la ciutat és el debat dels residus, i aquí cal estudiar models alternatius, com per exemple els contenidors intel·ligents que ha posat o que està posant en marxa Santa Perpètua de Mogoda, veure què fem amb els residus del comerç, que són els que generen o que poden reduir molt el reciclatge, i també dels polígons d'activitat econòmica en temes de residus urbans.
Senyora Lara.
Sí, és que han delegat el servei, però no s'han tret la responsabilitat del servei. I això a vegades sembla, no, això ja és una cosa del Consell Comarcal quan l'hem decidit aquí. De fet, nosaltres no, però l'han decidit aquí, que era una cosa del Consell Comarcal. El qui incontamina paga, és que tampoc es compleix. Sí que hi ha un principi que estem dient tot el rato, però és que el que tu pagaràs pel que està fent tot Sabadell. Per tant, sí, barregem taxa i model, perquè necessitem canviar el model per poder, en tot cas, plantejar-nos canviar la taxa. Si no, menys mal que tenim la tarificació social, perquè si no l'hòstia hagués estat monumental. També em sembla una mica greu que aquests dies, quan el govern ha intentat defensar-se que sí que hi havia bonificacions, tota l'estona les fica cap avall. Per tant, està amagant bonificacions que existeixen. La del compostatge es va reduir del 90 al 50%, i entenc que el govern seguirà reduint-la, perquè tota l'estona va dient que les bonificacions només poden ser del 25%. I entenc que la paraula compostatge pot semblar molt complex en si mateixa, però si el govern no estigués posant impediments cada any a accedir a aquesta bonificació, perquè això fa 2 anys que passa, en realitat seria una cosa molt senzilla, tant com fer l'orgànica. I el que també critiquem és que, molt bé, el govern de Sabadell està esperant a que passi un model que li escaigui, no? Perquè és complex. Però és que potser totes les grans ciutats estan fent el mateix, i llavors què? Qui fa la passa? Doncs Sabadell ha de donar una passa en aquest sentit, i l'ha de donar valenta, i tal com li dic a Sabadell, li dic a moltes altres ciutats, el que no podem estar és dient, bueno, complim una part de la normativa, que és la de la taxa, i la que correspon als governs de ser valents, com que en realitat 4 anys de mandat són molt poquet perquè la gent no se'n recordi del trasbals que genera un canvi de model, doncs això, que ho faci un altre primer. Això no és just.
Senyor Fernández.
Sí, trataba de explicarle al señor Matas que no, que estaba barrejant los temas. Una cosa es el model impositiu, la taxa, que és ideològic, i un altre és el model de recollida, que és el que jo estava parlant. I això, objectivament, no s'ha fet res en 5 anys. I no, jo no he dit cap mentida. La taxa aquesta, l'obligatorietat, era a partir del 25. Per tant, ha estat el govern de Sabadell qui ha decidit que se comença a cobrar a partir del 2024. El mateix any que puja els impostos un 15%. Per tant, i això no és mentida, això és així. És una opció vostra. I per tant, és legítim que la gent del carrer i els que la representem i que estem a l'oposició us diguem que us heu equivocat, que així no es fan les coses, sobretot perquè no hem fet els deures. I ja no es pot culpar a un govern que va estar 4 anys només en aquesta ciutat i que sembla que sempre és el comodí, que ha estat el culpable de tot el que ha passat al Sabadell dolent, tot ha passat en aquella època. És poc creïble, és fantasiós. No, els últims 5 anys hem governat els que han governat. I per tant, i aquí sí estic d'acord de nou amb vostè, senyor Mena, el debat real, el que cal fer amb valentia, és el del model de recollida. Aquest no pot esperar més, perquè si no el que passarà, i malauradament això li dona punts al discurs de l'extrema dreta, de per què vaig a reciclar si total me cobren, tindrem l'any que ve un impost encara més alt, perquè la gent, si vostè parla amb la gent, el que està dient que és el que està dient la gent. Que recicle Rita. Això és el que estan dient. Per què? Perquè sent el greuge que li està passant. I després l'altre, recomano a tots els que estem aquí que vagin un dia al Punt Blau, que facin l'experiència d'anar al Punt Blau. I si algú li pren nota de lo que ha anat a retornar, que me ho digui. Perquè la gent que ha anat al Punt Blau, que jo conec de la meva família, hem tingut l'experiència i així ningú no s'ha pres nota de res. Per tant, no haurà cap tipus de rebaja en el preu. I per últim, acabo, no sé si tinc un moment.
Queden 5 segons.
5 segons.
En parlarem més, segur que farem una altra ronda.
No, perquè és una idea que cal desenvolupar.
Gràcies, senyor Fernández. Senyor Gil i després el senyor Cortés, si em poden demanar per una tercera ronda, que crec que els han quedat coses
bueno,
per seguir comentant.
Ya los señores oyentes ya saben que todos aquellos que dicen que no van a reciclar porque les cobran mucho son de extrema derecha, ¿eh? El señor Fernández Dixit. Mire, es un problema del usted lo acaba de decir, no se preocupe. O sea, no pasa nada. Sí, sí. El discurs de l'extrema dreta que no vull reciclar perquè ja me cobren. Usted lo que... Doncs això és el que diuen tots els ciutadans. O sigui...
Per tant, entenc que vostè és extrema dreta?
No. Això és jo, el que diuen tots els ciutadans.
No,
és vostè el que les ha llamado extrema dreta, jo no.
No, a vostè.
A mi no, perquè jo no hago ese discurso. Y dígame algún sitio donde yo haya hecho ese discurso. Bueno. Creo que es un modelo de... No, dígalo usted, si lo sabe usted, dígalo y me informa y así quedaré más informado, porque el saber no ocupa lugar, señor Matas.
Tiene que punto de colapsar, como en Badía.
Creo que es el problema real de todo esto es el modelo de gestión de residuos. O sea, las recogidas en contenedores, evidentemente, es muy clara, muy necesaria. El problema es qué se hace después. Yo les voy a dar un dato que, bueno... Un trabajador de los que hicieron el sistema de recogida neumática de cierta ciudad me decía, sí, se recogen en cada tubo, se recoge una cosa y al final van todos al mismo colector general. Es a partir de ahí el problema de gestión, que es lo que hay que abordar. ¿Qué se hace con esos residuos? Porque a mí que se lleven a Bacarisas y se tire todo en el agujero de Bacarisas, eso no es reciclar. Reciclar es lo que hacíamos los chavales de pequeños. Llegaba las Navidades, recogíamos las botellas de champán, nos íbamos al trapero y nos daban 5 pesetas por botella. Eso recicla. El modelo alemán. Oiga usted está pagando por esta botella de agua, de plástico, está pagando 5 céntimos. Devuélvala, yo le devuelvo esos 5 céntimos. Eso es el modelo de reciclaje. Y poner plantas de reciclaje. Plantas que gestionen los residuos que se han echado en el contenedor común. Y separe el vidrio, separe el metal, separe los plásticos. Pero claro, nadie quiere tener una planta en su casa. Y ese es el problema, que ningún político va a poner una planta en su casa.
Senyor Cortés, i insisteixo, poden demanar tots de paraula, que un altre cop no els he vist. No sé si és que ja ho han fet i jo no els he vist, però... Senyor Cortés,
el
seu torn.
Jo això de tornar al... A mi ho havien explicat amb el potet de vidre de Danone, la meva àvia, que ja ho feia. A mi potser em queda una mica més lluny perquè, per sort, hem evolucionat i encara que ens quedi fer molta feina, tenim no, el contenidor de vidre davant de casa i no hem d'anar a la lecheria a tornar al pot de la llet. En tot cas, no s'enterren els residus i d'aquí ve que haguem de pagar pel tractament, és a dir, l'època de que amagàvem la brossa sota la superfície amb totes les conseqüències que això ha tingut, s'ha acabat i, per tant, d'aquí que haguem de pagar pel tractament, i un dia podem anar a veure la central de Can Barba, el centre de tractament de residus del Vallès Occidental, que de fet crec que s'ha d'ampliar o s'ampliarà aviat, precisament per poder assumir aquest volum, no? I d'aquí aquest pagament que hem de fer d'aquesta taxa. Es parla també com si fóssim l'únic ajuntament o no passés en més llocs. Ullastrell, crec que governa Esquerra, Badalona, governa el Partit Popular, Terrassa, que governa tot per Terrassa en coalició amb Esquerra Republicana, Santa Perpètua de Mogoda, que crec que governen els comuns. Són ja una sèrie de municipis que ho han aplicat. Hi ha més municipis que ho aplicaran en els propers anys. I que el límit sigui el 25 no vol dir que ho haguem de fer abans. És a dir, no vol dir que ens haguem d'esperar allò rozando el larguero i que després ens haguem d'exposar a possibles multes, perquè hi ha altres directives europees que també hem anat fins al límit de la data màxima d'aplicació i després això genera una sèrie de problemàtiques. En tot cas, abans ja ho hem explicat que estem explorant quins han de ser aquests mecanismes que funcionin en una ciutat que és eminentment vertical, és a dir, el porta a porta pot funcionar a nivell comercial, pot funcionar en zones com, per exemple, a Castellarnau, que són casetes baixes, però en les zones denses, que és el gruix de la nostra ciutat, és difícil que funcionin d'explorar aquests models dels contenidors tancats, que ja estem treballant i esperem que aviat puguem fer les primeres proves pilot per, precisament, com deia abans, donar eines als veïns i veïnes de Sabadell perquè puguin reciclar més i millor.
Anem a la tercera ronda sobre aquesta qüestió. Senyor Fernández, al seu torn, després el senyor Matas i el senyor Mena. La
sí,
resta.
Lo primer, les proves pilot, aquestes que ara comentava el regidor Cortés, de fet, són les que, després d'haver canviat el model de taxa durant el nostre govern del 2015-2019, eren les que estaven projectades a implementar i que, quan hi hagi canvi de govern, per alguna raó, no van passar. El tema comercial, el porta a porta en algunes zones de la ciutat, perquè això també ho tenia molt estudiat, és veritat, no en tot Sabadell es podria fer amb èxit una prova d'aquest tipus. Hi ha barris que per el desenvolupament urbanístic que tenen, dona l'oportunitat de fer-ho. I això, per això dic, fa 5 anys que això se tenia que haver començat. I és cert, ningú li està dient que en el 2025 i posar-nos a la possibilitat de tenir multes. No. Se podia complir la normativa el 2025, perquè el 2025 no és el 2024. Això és així. I és una decisió política que heu pres vosaltres de fer-lo això a la gent. Per tant, aneu i explicar-lo a la gent això. Val? I després l'altre. També a mi me fa gràcia, senyor Matas, perquè vostè me parla del reciclatge, però és que vostè és el govern que ara, abans, a los que feien compostatge, que teníem un descompte important, hem passat del 90 al 50%. Per tant, això, el missatge que se li està dient a la gent, per què? Per què va fer vostè el compostatge? I el senyor de Vox, el senyor Hill, jo no he dit això que vostè ha dit. Jo he dit que aquell és el discurs de l'extrema dreta. Vostè sabrà si és o no és extrema dreta. Jo crec que sí.
No, jo he dit que vostè ha dit que és el discurs de l'extrema dreta
compra,
i l'està llamant a los
molta...
ciudadanos no. d'extrema dreta
continua...
aquells que dicen
no,
eso.
Senyor,
no per mi.
No digui una mentida.
No,
i que molta gent, malauradament compra això perquè això ve de l'estómac. Quan en realitat el que hem de fer és fer pedagogia, que jo crec que és l'únic que hem estat més o menys tots d'acord, que és la solució. Pedagogia, i al mateix temps, els que tenen les eines per governar, no matin a la gent. Donen-li una mica de pau, que aquest any el que heu fet és terrible. Suposo que teniu l'esperança que la gent s'oblidi d'aquí al 2027. Jo espero que la gent ho recordi. I tots aquells que s'ho han votat, que recordin clarament què ha passat amb aquest tema.
Senyor Matas.
No, jo quan parlo de pedagogia potser m'he explicat malament, eh? Vull dir, si jo ja dic que hem de fer pedagogia, el que no sé és quin tipus de pedagogia i quin màrqueting hem de fer de comunicació d'aquesta història. Jo insisteixo, si diem tres frases en el nostre entorn, i són les frases que són les veritats del tema, doncs potser farem pedagogia amb el nostre entorn i es anirà fent escampar amb taca d'oli. Aquesta taxa ben posada d'Europa. No podem incomplir la llei. L'Ajuntament no pot continuar assumint el dèficit de gestió de les escombraries. La competència de gestionar-la i recaptar-la és del Consell Comarcal del Vallès Occidental, al qual els 23 municipis de la comarca li delegaran el servei de tractament de residus. Això és la pedagogia que hem de fer. A partir d'aquí, quan parlem de models, nosaltres diem que el qui més bé recicla, menys ha de pagar. I hem de dir que això ha d'anar amb un model de transició cap a el que deia el senyor Cortés, que hem de fer proves pilot, que hem de millorar el sistema, amb el qual doncs puguem pagar tots pel que bé o malament fem. A partir d'aquí, escolti, si vostès volen anar explicant les coses a mitges o volen anar fent confonent a la gent, doncs parlant de taxes, parlant d'impostos, parlant de la regularització que haver-hi dels pressupostos anteriors, o parlant de si ve d'Europa o si és de l'Ajuntament, doncs no, jo crec que hem d'explicar les coses ben clares i dir que això ve d'Europa, que no ho podem deixar de fer i que això ho faran tots els 23 municipis i ho faran els de tots colors. Per tant, els que tenim responsabilitat de governar, pues, no ens agrada, seria més fàcil amagar-nos a darrere d'una pancarta i cridar que no volem pagar aquesta taxa, però els que assumim aquestes responsabilitats hem d'intentar explicar la veritat, intentar fer pedagogia, intentar convèncer que la gent de que el millor que podem fer és reciclar i fer les coses ben fetes i posar les coses al contenidor que toca. I si ho fem entre tots, ens en sortirem.
Senyor Mena.
Sí, jo crec que la política de l'ultradreta sobre el reciclatge ja la coneixem. Vam veure, perdoni que li digui, senyor Gil, el ridícul del senyor Abascal amb aquell xou amb l'ampolla i el tap. No sé si heu vist les imatges perquè es van viralitzar. Allò el que transmetia era la ridiculització per part de l'ultradreta de les polítiques de reciclatge, que van justament en contra del que ha de fer tota Europa, no? Perquè tenim un problema i és un problema de reciclatge. Jo espero molt més, senyor Matas, del govern del PSC i de Junts per Sabadell, d'ell que no això. Per tant, vostès deia, doncs probablement vostès haurien d'haver fet una campanya informativa a la ciutadania explicant què era això i una campanya de sensibilització per tenir clar que si no fomentem aquest reciclatge, l'any que ve la taxa serà encara més cara. Això ho hauria d'haver fet el govern, no? Per tant, aquestes són les polítiques que nosaltres esperem del govern de Sabadell. I deia el senyor Cortés, i posava d'exemple l'Ajuntament de Santa Perpètua, miri, l'Ajuntament de Santa Perpètua ha impulsat la taxa o ha tirat endavant la taxa quan ja ha aplicat el 100% de les bonificacions previstes per la normativa i també quan ja té un model alternatiu, que és el dels contenidors intel·ligents, que ja ha presentat i que s'activarà aquest mateix mes. Per tant, el que nosaltres li demanem, en la línia que vam explicar ahir al ple i que també diu el propi síndic de Greuges, és que aprofitin aquesta moratòria que ens permet la llei per aplicar i redefinir la taxa en funció d'aquestes bonificacions i plantejar un model alternatiu que pot ser variable. És evident que no té el mateix, no ha de ser el mateix model probablement al barri de Torre-Romeu, que té una singularitat particular, o al barri de Can Puiganer, que al barri de Canyón o Can Rull, no? Podem buscar models híbrids que el que facin és fomentar aquest tipus de reciclatge. Per tant, el que nosaltres plantegem és que podem estudiar el model de porta a porta pels eixos comercials, perquè això funciona, els ajuntaments que ho han impulsat els hi funciona, i també el model de contenidors intel·ligents per a aquells nuclis que estan més poblats, perquè si no serà molt més complicat. I ara, perdona que acabo, tenim el bon moment perquè vindrà el debat de la concessió de les escombraries i, per tant, l'hem d'aprofitar per reflexionar en aquests termes.
Gràcies. Senyora Lara.
Sí, lligo pel que deia el Mena. Precisament, el contracte d'Esmatza està previst que finalitzi el 2027. 2027, si no fan una pròrroga específica, especial i els hi deixen fer, és dins d'aquest mandat, a inicis del següent, però ja s'hauria d'estar fent tot el procés. Per tant, el debat del model no el podem deixar per 2027. Això no és un contracte que es faci en un dia i menys, veient els antecedents de la xapussa de 2012, per dir-ho en el millor terme possible. I esmenat, per tant, el debat del model és urgentíssim i va absolutament lligat al de la taxa, perquè si no tenim un canvi de model no podem canviar la taxa d'una manera que realment pugui distingir per segons el que contamina cadascú. I sí, pot haver dèficit en la taxa, ho dic perquè es va repetint, però i no m'ho estic inventant jo, és un aclariment d'una nota del govern en què diu que, com tot servei públic, això és una batalla que tenim amb els serveis tècnics sempre, ha de tendir a cobrir tot el cost, però que precisament les bonificacions que ja preveu la llei que es tinguin en compte, evidentment, baixaran aquest 100% de la taxa i, per tant, posar-ho en per davant, perquè es va repetint aquest 100% com si no hi hagués marge. I el moment oportú per començar a promoure les bonificacions totes, no, no només les que volem que hi siguin, hagués estat quan es començava a intuir la clatellada que li vindria a la gent. Evidentment que em sembla bé que comencin ara ja i vinga, eh? Però això no és un run-run, això és una acció concreta de govern que hauria d'estar fent i no s'ha fet.
Senyor Gil.
Bueno, ya vemos que el modelo de los comunistas es el de siempre. Impuestos, tasas y lo que haga falta, y el culpable eres tú. Ellos no te van a facilitar que puedas reciclar, no te van a dar ningún modelo de reciclaje, no te van a dar nada sobre qué se puede hacer para poder ahorrarse un dinero a los que cumplan pues con la normativa.
Que plantean un modelo alternativo.
Pero bueno, el modelo comunista es paga y calla si no eres extrema derecha. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo le digo a todos los abellenses que no se crean que son de extrema derecha por pensar que este modelo no va con ellos, no cumple sus expectativas y sobre todo, les impide obtener los beneficios de reciclar.
Entre l'extrema esquerra i l'extrema dreta i el comunisme hi ha moltes coses.
Senyor Matas.
Sí. Un mundo de grises.
Per favor, senyor Cortés, acabem aquesta ronda i farem ja el minut final, que no serà un minut i mig, crec, on podran seguir amb això, amb altres temes del ple. Senyor Cortés, al seu torn.
No, jo ràpidament, perquè crec que, evidentment, la ciutadania és prou intel·ligent com per no comprar determinats discursos simplistes que estem escoltant ara. No? I evidentment quan arriben els moments de les eleccions tots hem de donar la cara i veure si els podem convèncer i ja veurem què passa el 2027. En tot cas, crec que a marge de les posicions diferents crec que el debat ha sigut interessant, sobretot també pel to, i evidentment el que es plantejava ara, no? El debat del futur del contracte, de la concessió de recollida de residus, el tindrem, no ens en podem escapar, no és un debat que s'aplaçarà, i és un tema que ens anirà sortint a la que puguem explicar els resultats d'aquestes proves pilot, a la que puguem començar a aplicar alguns d'aquests canvis i la que es comenci a treballar aquesta nova contracta, i per tant evidentment és un debat que tindrà molt més recorregut, ens seguirem trobant, i el que espero és que el to, com a mínim, sigui el que la majoria hem mantingut avui.
Va, doncs, última ronda d'intervencions. Tindran un minut i mig per formació, com sempre, com fan també les altres parts, però poden parlar del que vulguin, però en aquest cas, si volen fer algun resum d'algun tema de ple que no s'hagi posat damunt la taula, així ho poden fer. Arrenca vostè, senyor Gil.
Bueno, a ver, yo creo que el tema más importante del pleno, evidentemente, eran las tasas de reciclaje, y en ello nos centramos, y queremos que la gente sepa que lo que no se puede hacer es imponer tasas cuando te impiden, desde la administración te impiden hacer lo que ellos quieren fomentar. O sea, ellos te dicen que tenemos que fomentar el reciclaje, que tenemos, pero oiga, usted creó un modelo de reciclaje, un modelo que los ciudadanos podamos seguir. El problema es que viven de espaldas a la ciudadanía, ellos te crean la tasa y ya está. No te dan una alternativa para ello. O sea, si el modelo es no queremos residuos, ¿cómo lo hacéis para esto? Darnos un modelo y entonces después aquellos que no reciclen, pues entonces mente, pues ponerles una tasa, etcétera, etcétera. Pero es que no queda darle más vueltas a esto.
Senyor Mena, al seu torn.
Sí, nosaltres també vam presentar una moció en el ple, que és una moció important sobre les escoles bressol, que crec que és un tema que també afecta a centenars de famílies d'aquesta ciutat. La moció va venir marcada justament perquè no és la primera vegada, va passar el curs passat i tornarà a passar aquest curs, que gairebé 400 famílies han quedat sense plaça a les escoles bressol públiques, no? Per tant, tenim un problema d'oferta pública de places d'escola bressol, i era la proposta d'En Comú Podem, era la d'intentar solucionar aquest aspecte. Jo vull fer una menció especial perquè el tema de les escoles bressol no és només, o nosaltres no ho enfoquem des d'un punt de vista de conciliació de les famílies, com fan altres formacions polítiques. És que el dret a l'escolarització és un dret de l'infant, no només dels pares i les mares a tenir, doncs, conciliació, sinó que els nens i les nenes, està demostrat per estudis pedagògics que si estan escolaritzats en el període de 0-3, després la seva rendibilitat acadèmica és superior. Per tant, crec que és, moltes vegades parlem de la segregació educativa, i aquesta segregació ja comença, no?, des de ben petits, ja comença des de l'escola 0-3. Per tant, vam arribar a un acord amb el govern, amb el Partit Socialista, i per tant agraïm també, doncs, que en aquest aquest cas el senyor Cortés va parlar amb la meva companya, l'Alejandra Sandoval, i ens vam posar d'acord. Nosaltres és veritat que plantejàvem doncs, una estratègia de complir el que ja teníem com a ciutat, que era el pla d'escoles bressol i el pla d'èxit educatiu, i amb l'aportació del Partit Socialista el que farem serà un estudi de veure quines són les necessitats que té, però el compromís de que hi hagi més places públiques a Sabadell.
Senyor Matas.
Bé, de fet, ahir es va també presentar una moció per recuperar la confiscació franquista de la seu del Circus Republicà. Nosaltres ens vàrem abstendre. De fet, tots som conscients de que la memòria democràtica ha estat fins fa poc doncs una de les assignatures pendents de la nostra societat i que els principis de veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició no només arriben tard, sinó que també han arribat malament els últims anys. I, de fet, ni la llei del 2007 ni la del 2022 han volgut parlar més del patrimoni confiscat, provocant que casos com dels Ateneus, cooperatives, cases de poble, etc., continuen encara sense poder-se recuperar el seu patrimoni o rebre una indemnització al respecte, com reivindica la Federació Ateneus de Catalunya, que si bé té identificat tots els immobles antics propietaris i els possibles hereus, doncs encara no s'ha pogut tirar endavant. Val a dir que la Federació Ateneus no se'n va sortir introduint la reivindicació a l'articulat de la llei espanyola de memòria del 2022, una llei espanyola doncs, que també doncs, es pot aplicar doncs, a la memòria democràtica de Catalunya elaborat pel govern i avui en tràmit parlamentari i que tampoc fa cap referència als béns dels immobles confiscats més enllà del compromís de la seva identificació. Per tant, jo crec que hauríem de portar això en el debat, diguem-ne, al Parlament de Catalunya, recordar que tots els grups municipals representats al ple doncs, estem també presents a la ponència parlamentària que ha d'impulsar la llei catalana de memòria democràtica i encara tindríem una darrera oportunitat per corregir situacions com la del Círcul Republicà Federal.
Senyora Lara.
Sí, aquestes setmanes a xarxes és cert que hem vist molta atenció també pel tema de la taxa, el que hem anat visibilitzant també a la plaça, doncs ha anat passant per xarxes i voldríem recollir una aportació que feia en Gabriel Fernández també, que és l'atenció de xarxes que ha acabat transmetent l'alcaldessa. En aquest sentit, amb múltiples referències a alguns dels partits que van formar part del govern de transformació, en concret a la Crida també n'hem tingut de mencions especials, i doncs posar èmfasis en això, en què el despreci, el menyspreu que es trasllada quan es fan aquestes opinions, no, al final no va pels membres que electes que hi som, sinó per bona part dels votants, i en tant que alcaldessa doncs li toca ser alcaldessa de tota la ciutat i això doncs sí, és una part que sí que ens sap greu. En qualsevol cas, posar també de manifest la moció que presentàvem també conjuntament amb Esquerra, perquè el tema de memòria és important i l'hem de seguir tenint present a Sabadell, a tot Catalunya, però com molt vivament, especialment en tant que som càrrecs electes d'aquí, i sobretot doncs, sumar-nos a la importància de que l'escola Bressol de la Concòrdia sigui una realitat, que és una cosa que vam plantejar totes per campanya anys abans, de fet, però que comença a ser d'imperiosa necessitat.
Senyor Fernández.
Doncs dos reflexions. Un tema que no hem parlat, curiosament, i tot i que va aquí en el programa, que va portar-nos gairebé dues hores de debat, quatre intervencions de l'alcaldessa, que va ser el tema de la discrepància que plantejava la intervenció amb despeses que s'han fet en viatges. Un aclariment, perquè alguns no volien entendre ahir. Això es va aprovar amb els vots només de Junts i del PSC, vol dir que l'oposició no va donar suport, ja sigui perquè votar en contra o perquè s'abstenir en alguns altres punts, a aquesta resolució de discrepàncies. El qüestionament d'Esquerra en cap cas és en fe, que era el que volia portar-nos l'alcaldessa, no? Sempre s'ha de fer. Lo que nos parece impresentable és que es pugui justificar gastar-se 1.350 euros una nit a Madrid dues persones. No és justificable. I més quan tot el que estem parlant i amb tot el que està patint la gent. Per tant, la crítica que fèiem és a aquelles formes que no les volem a Sabadell. Ja les vam tenir en un moment, no volem que tornin. I fent referència a la moció que vam presentar conjuntament amb la Crida del Círcul Republicà, també, malauradament, el PSC amb Vox van ser els artífics de que, en definitiva, no es pogués aprovar. I aquell gest, però nosaltres estem igualment satisfets perquè no estem disposats a que, per aprovar una moció, tinguem que guarir-la tant que la reparació de los legítims hereus, que era el que pretenia el PSC a canvi d'aprovar-nos la moció, desaparegués de lo que vam aportar. Per tant, satisfets i continuem treballant per fer justícia en aquella gent del Círcul Republicà.
Senyor Cortés.
Doncs jo faré allò una mica el triple salt mortal, eh? Aprofitaré per fer una mica cunya publicitària, recordar que aquest divendres és el dia de l'orgull LGBT, animar tothom a participar de la manifestació, de la cinquena manifestació que anirà des de la plaça de Creu Alta fins a Doctor Robert, on hi haurà la lectura del manifest i el concert que s'ha organitzat amb Actua Vallès i amb Cal Enredus, que és un moment, evidentment, de celebració, però, i més en els temps que corren, no deixa de ser un moment de lluita i de reivindicació i de defensa dels nostres drets, i per tant, doncs, aprofito aquest espai per animar tothom a participar-hi i a donar suport en la defensa dels drets del col·lectiu LGTBI de la ciutat.
Doncs ara m'han quedat 2 minuts penjats, veuen? Els he anat apretant tant el temps que
ho enllaçarà.
Que m'han quedat dos minuts amb el ventall que porta avui el senyor Cortés. Escoltin, moltes gràcies per haver-nos acompanyat, que vagi molt bé, que tinguin un molt bon mes. Ens veiem el mes vinent, ja a les portes de les vacances de tots.
Gràcies, bon dia.
Amb l'aire a l'estudi, per això. Nosaltres ho recollim tot plegat, tornem demà puntualment a partir de les 9 del matí. De seguida, els companys d'informatius i d'esports amb les qüestions més destacades del dia, i també el Pau Durant amb tots els continguts del matí. El cafè torna puntualment demà a partir de les 9. Que vagi molt bé.